És dilluns i toca rebre els més joves de la colla, els més joves del magazín. Ja ens acompanyen un dilluns a més per portar-nos propostes, per portar-nos convidats. Convidats, com sempre, aquesta temporada prou interessants, de temàtiques molt variades i diferents. Els saludem ja, el Guillem, el Joan i la Irene. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Com es presenta la setmana?
Bé, una mica dura d'exàmens, però bueno, és el que toca.
És el que toca, ara exàmens. Sempre esteu enfeinats.
Sí. El Guillem sobretot, que surt els caps de setmana.
No, home, no.
I juga, ara sembla que torna a jugar.
Torna al mite.
Torna al mite. Modèstia a part, eh?
Si no m'ho dic jo, qui m'ho dirà?
Això, tens raó. Doncs avancem molt ràpidament. Per on van els trets avui amb el convidat?
Doncs sí, avui tindrem un convidat de temàtica política, ja ho veurem. I després us portarem una recomanació també relacionada amb l'àmbit de la política i altres recomanacions de caire més artístic.
Ens hi posem. De seguida donem entrada al fenomen. Molt bé, ja el tenim entre nosaltres, per tant, teniu les preguntes ben carregades, sense fer mal a ningú, perquè no disparem, tot i que aquesta és una expressió bastant habitual, no?, entre l'entrevistat i el periodista. Va, dispara! Escolta, que no portem pistoles, eh? Només fem preguntes. El presentem?
Doncs sí, el fenomen d'aquesta setmana és un noi de Sant Cugat que ha participat recentment en el Parlament Europeu per Joves a Geòrgia. Estem parlant de Marc Rodríguez, estudiant de segon de batxillerat a l'Escola Europa. I és aquí amb nosaltres per explicar-nos la seva experiència. Hola Marc, benvingut.
Hola, gràcies per convidar-me.
Quin és l'objectiu d'aquest Parlament on vas participar i qui pot participar?
Doncs mira, el que estem parlant es diu EYP, European Youth Parliament, i és una organització que s'encarrega d'organitzar debats de tema polític. Aleshores, a cada regió, a cada província d'Espanya se n'organitza una, i especialment a Catalunya se n'organitzen tres, ja que hi ha moltes escoles. En aquestes has de ser seleccionat, i un cop ets seleccionat vas a una sessió nacional. Si ets afortunat i tu treballes suficient per poder ser seleccionat de nou, aleshores podràs anar a una sessió internacional, que és a la que vaig participar aquest mes passat.
I com vas decidir participar-hi? Sempre t'ha agradat el tema aquest de la política?
Doncs de fet, hi ha una cosa també que s'anomena Model United Nations Moon, que també es basa sobre conferències. I un dia una noia de l'escola ens va dir: coneixeu EYP? I no teníem ni idea, però bé, sabíem que estava bastant relacionat. Així doncs vam dir: per què no ho intentem? I és una experiència, és brutal. No només participes debatint, sinó que tens amics que potser són per tota la vida.
I doncs, per tant, això ho vas descobrir a través de l'escola aquesta.
De l'Escola Europa.
I com has dit, el procés de selecció és primer a l'escola, després nacional, com has dit?
Exacte, sí, primer no poden participar 6 persones per escola, i un cop et presentes a la regional, a la sessió regional, doncs hi ha 2 escoles que són escollides. En aquest cas, la sessió passada va ser la Vall i l'Europa, i d'aquí, bé, doncs has de continuar intentant que et seleccionin.
I com treballàveu durant el programa?
Doncs mira, les sessions estan molt estructurades. Hi ha una part que és team building, en la qual et passes tot un dia fent activitats per trencar el gel, per conèixer les persones, i que realment són molt motivadores. Jo us ensenyaré alguna, si voleu. Després hi ha una part que es diu committee work, que és cadascú té un tema, aleshores s'han de trobar solucions i mesures per solucionar-lo, i un cop, com que ja havíem trencat el gel amb aquest team building, ara ja tenim la confiança suficient per poder treure bones solucions i compartir idees. I finalment l'últim dia és el que es diu GAD, General Assembly, i aquí és on doncs debatim i finalment decidim si s'aproven o no aquestes resolucions.
Marcos,
i en aquesta última sessió que vas anar, quins van ser els principals temes o qüestions que vau tractar?
Doncs mira, com que vam estar a Geòrgia, hi ha aquests països que es diuen Eastern Partnership Countries, que es volen integrar a la Unió Europea, però no saben quines mesures utilitzar. Aleshores, va estar molt bé, perquè països d'aquí, hi havia Catalunya, Espanya i Suïssa, i estàvem allà, i va ser una gran integració per veure la cultura, i doncs està molt relacionat amb tots els països com Rússia, Moldova, Macedònia.
Per la manera com explicaves abans el procediment, com funciona, diguem, tot això, amb les diferents propostes de treball i activitat que desenvolupeu, semblava com un entrenament per arribar a un Parlament.
Sí, de fet...
Pràcticament.
Sí, sí, a la regió aquesta internacional, recordo com abans de començar vam tenir l'oportunitat d'escoltar a un dels diputats d'allà de Geòrgia. De fet, la sessió es va celebrar al Parlament de Geòrgia, o sigui que sí, realment és una simulació molt autèntica de com funciona el Parlament Europeu.
Però hi ha una altra cosa. Els temes que tractàveu eren temes que proposàveu vosaltres, que per tant tenien un interès pels joves?
Són temes que jo considero de vegades massa elaborats, perquè potser som massa llunyans a nosaltres. Tot i així, temes com, per exemple, la integració d'una assignatura de les arts està suficientment integrada, o donem massa importància a les matemàtiques i no tant a les arts, o com solucionarem la falta de treball pels joves. Tot això jo crec que és, també nosaltres tenim idees que podem aportar per tal de solucionar. I de fet hi ha una sessió internacional encara més elevada d'aquesta, que la resolució que és aprovada és enviada directament al Parlament Europeu perquè la tinguin en consideració.
Això ja són paraules majors, eh?
Com més amunt, més en sèrio. Sí, sí,
sí.
O sigui que, amb el que has dit, quina repercussió creus que pot tenir aquesta iniciativa? Pots acabar formulant lleis i basada internacional?
Bé, no sé si podríem arribar a presentar una llei com perquè sigui discutida pels diputats de veritat, ja que això s'ha de fer a través d'una iniciativa que requereix 1 milió de signatures de si són 20 països diferents. Però el que sí que t'ajuda molt és a entendre com funciona la Unió Europea, ja que té un mecanisme molt complex i de fet, si us pregunto a vosaltres, us sentiu europeus?
Doncs, sí.
Com a molt catalans o espanyols, però europeus és difícil arribar a tenir aquest sentiment, no? I jo crec que EYP el que t'aporta molt és tenir la Unió Europea més pròxima.
Ja, però és que llavors hi haurien de participar bastants més joves perquè ens sentíssim el sentiment fos extens.
I tant, de fet.
No?
Sí, 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 sí. Estic completament d'acord i és per això que ara el que estem fent a EYP Espanya és intentar crear una política expansionista, perquè ara és un sistema, jo crec, bastant restringit, i doncs volem arribar al màxim de col·les possibles. Jo, per exemple, ara seré l'organitzador de la següent sessió aquí a Sant Cugat, i estem mirant quines escoles participaran. Per exemple, hi ha la gran majoria són escoles privades. Estem també intentant que vinguin quan les màximes escoles públiques, per exemple Leonardo da Vinci crec que serà una d'elles, i crec que és una manera d'aprendre sobre la Unió Europea genial, de veritat.
I tu, aleshores, quina valoració faries, a part de la part política i d'aprenentatge, sinó més aviat personal, de la gent que has conegut i tot això?
És fantàstic. Ja, com us comentava, hi ha aquesta també organització que és El Món, que és completament educativa. Això és educatiu, però és que jo crec que va més enllà, no? T'ensenya realment a com desenvolupar-te personalment. Aprens tècniques que de veritat són molt, molt útils a saber com tractar amb les persones i bé, sí, com tractar amb elles i com treballar en equip. I és que és molt útil a la vida diària.
I participar amb persones fora d'Europa o no?
Sí, sí, sí.
Sí, també?
A la regional estan només els que aquí, per exemple, a Sant Cugat, després nacional tot Espanya i internacional de qualsevol país d'Europa.
Sí, sí. I ja que vas estar a Geòrgia, és molt diferent allà la política?
Molt diferent. I me'n recordo, vam arribar, hi havia un taxista amb un cotxe d'aquests que no sap si és un taxi o no, i el tio ens va fotre, vam entrar corrents a tota pastilla, vam estar 40 minuts al taxi, van pagar 3 euros pel viatge. La veritat és que hi ha una diferència brutal. El menjar, tenen una cultura pròpia molt diferent a la nostra, i el fet d'estar amb molta gent d'allà, doncs realment ens va ajudar molt a integrar-nos.
Però políticament, això que es diu ara de, no sé, potser a Espanya hi ha desprestigi de la política, no? I aquestes coses, saps? A vegades quan es fan servir els mitjans de comunicació, creus que a Geòrgia també es fa, tal com ho has veure tu, almenys?
Vols dir que hi ha un desprestigi dels, si hi ha un desprestigi dels polítics a Geòrgia?
Sí.
No sé si vaig arribar fins a aquest punt a informar-me, però sí que jo crec que la imatge tan negativa que tenim aquí dels polítics per la falta de preparació d'alguns o la corrupció que molts cops s'ensenya, jo crec que no estan present allà. Tot i així, tampoc els idolatren tant com a països com a Turquia, que tenen a Erdogan i tots els segueixen, a Geòrgia jo crec que tampoc hi havia aquest punt.
I amb tot el que vas viure i vas veure allà, creus que a Geòrgia tenen algun aspecte positiu que ens manca aquí a nosaltres?
Absolutament. Tu vas a un restaurant, jo me'n recordo, a qualsevol restaurant, i sempre fan espectacles, és superdivertit. Estàs menjant, tens música en directe, gent que toca el violí, el piano, i que fan representacions teatrals i espectacles que de veritat que ajuden molt a passar-s'ho bé.
A tots els restaurants?
És que et diria que...
A McDonald's també?
El 95%, i parlant de... Només hi havia 3 de McDonald's. Allà són molt de georgians, sí. Una passada.
I continues mantenint el contacte amb els joves que vas conèixer allà? I a part, si ja els coneixies abans d'anar, també?
De fet, bastant, perquè el que tenen a Geòrgia, no m'ho esperava gens ni mica, són tots del Barça. Allà, si vols...
Està bé, això, eh?
Està superbé. Vas allà i vols comprar les patates chips i vols comprar patates, que tenen la imatge del Barça i del Madrid. I allà, no sé per què, tots eren del Barça. I llavors, ara... Què, Marc? Are you ready for the clásico? Estan tots superinformats. Sí, de veritat.
Sí, que el veuran tots, no?
Segur.
I vaja, aquest programa que has fet tu segueix en peu? Es fa cada any o es fa cada X temps?
Sí, crec que ara ja vam començar a Espanya fa 10 anys i sí, cada any es fa el mateix procés, regional, nacional, internacional.
I quin és el límit d'edat per participar-hi?
Mira, el que si vols començar has d'anar entre quart i primer de batxillerat. Tot i així, pots continuar, pots tenir 25 anys i continuar. El que passa és que quan la gent comença a anar a la universitat, segon, tercer any... ja comença a parar. Però en aquesta que vaig anar jo, la gran majoria eren universitaris. Així que...
Tu eres el petit?
Dels petitons.
Com el Guillem.
Em solidaritzo. Com tu.
I escolta, Marc, després hi ha gent d'aquests grups que hi participen que facin el salt a la política professional?
Sí, de fet hi ha alguns que es volen dedicar a això, a ser ambaixadors de les Nacions Unides o al Parlament. I també hi ha molts que volen ser empresaris, no? Hi ha gent que jo crec que té aspiracions molt altes i està molt bé perquè és molt enriquidor, l'ambient que respira és molt enriquidor.
I la teva meta quina és?
La meva meta, jo crec que em decanto més cap a les empresarials, tot i així la política i en el moment que estem vivint ara és molt interessant, m'apassiona molt i no sé, ja ho veurem, jo crec.
Dóna més estabilitat, potser més seguretat que no la política, que depèn dels vots.
Depèn dels vots, però...
I de les empreses, i dels bancs, i de moltes coses.
Es fa interessant, et critiquen tot el dia, tothom es queixa, però és molt interessant.
Uh-huh. Hi ha més preguntes?
Sí.
Hi ha més preguntes?
Sí.
Vinga, Joan.
Aquesta última sessió, tracteu més d'un tema en cada sessió?
Sí, mira, de fet com va és, cadascú es presenta, llavors a dintre la sessió hi ha diferents comitès. Cada comitè pot estar format de 8-10 persones, i cada comitè... és el que ha de presentar una solució pel tema que té. El meu tema, per exemple, era aquest, com integrar aquests països de la Eastern Partnership Countries a la Unió Europea. Però hi havia molts, com us he dit, de com solucionar el que hi hagi manca de treball pels joves.
I quin creus que va ser així el més important?
El tema més important?
Que tingués més pes o...
Té més important. Em costa dir-te algo clar perquè
era
molt interessant, sí.
I no hi ha algun que et va semblar més o que et va agradar més personalment?
Personalment diria el meu perquè és el que em coneixia millor i perquè per la situació en què estava, no? Perquè tu pots parlar de com solucionar el desempleo juvenil a qualsevol país, però parlar d'aquests països específics, el millor lloc és fer-ho en un país d'aquests.
I tu creus que continuaràs en el programa encara que estiguis a la universitat?
Jo crec que n'estic convençut. Al final, el que passa... Mireu, aquesta organització li diuen la família. I és que realment la gent s'estima entre ells, no? La gent té ganes de fer coses i de tirar l'organització endavant. La sessió aquesta nacional no ho havíem fet mai. Aquest any es farà a Mallorca. Mai havíem anat allà. I aquest any ho farem en una destinació ben atractiva. I sí, és que tothom té moltes ganes de fer moltes coses.
Aleshores, tu que aniràs com a organitzador o com a participant, també?
Aquesta regional seré organitzador. Ara hi ha diferents rols a la sessió, tot s'ha dit. Ja pots ser organitzador, que és el que munta tota l'estructura de com es farà. Després pot ser chair, que és el que guia aquest comitè a trobar les solucions. Després hi ha el media team, tota la gent que li agrada prendre fotos i sempre està gravant en tots els moments. També té l'oportunitat de fer-ho. I després està el president, que és
Aquí no fa res.
No sé.
Bueno, vigila que ho facin.
I tant, això segur.
Molt bé. Hi ha alguna pregunta més que tingueu molta curiositat a fer? Perquè us volia proposar un joc abans d'acabar. Hem fet referència, i és que la idea me l'ha donat el Guillem, quan li preguntava al Marc i podria ser que s'aprovessin lleis de les propostes que feu. Doncs vull que cadascú de vosaltres pensi quina llei li agradaria que es pogués aprovar en un Parlament. Teniu molt poc temps, ja sé que això és molt atracament.
Ara, així de bote pronto...
Jo proposaré les bàsiques d'educació completament gratis i sanitat també completament gratis. Aquestes són les bases perquè després la població pugui avançar.
No, ara a mi em ve al cap el fet de parar els desnonaments, almenys aquí a Espanya em ve al cap que això s'hauria d'aturar ja, perquè és indigne i tothom hauria de tenir dret a vivenda, crec jo.
Jo crec que acabar separant la religió de l'Estat, perquè potser aquí a Espanya no es veu gaire clar. Crec jo, Bueno, no ho sé.
Marc.
Bé, doncs, relacionat així més amb la Unió Europea, la Unió Europea el que té és que tots els països que tenen... La Unió Europea li podem dir un club democràtic, tots els països tenen un govern democràtic. Jo segurament apostaria per una educació que estigui per sobre de l'Estat, seguint el model de Finlàndia, que tots els països aconseguissin tenir un model educatiu que no es pogués canviar indiferentment del partit que governi en un moment determinat.
I tu, Carme?
Jo estava rumiant alguna qüestió relacionada amb els polítics, perquè com aquí tenim molt tradició de... Sí, parlem molt de democràcia, ens omplim molt la boca, però no tenim llistes obertes, no som capaços de deixar enrere els interessos de partit per pensar en política en majúscules, sinó que la política que es fa avui dia és m'entretinc a tirar tota la porqueria que puc a sobre del rival perquè no guanyi, i és la manera de guanyar...
Això s'aconsegueix, crec, amb les llistes obertes, que és tipus Amèrica, perquè llavors cada polític ha de lluitar perquè la gent el voti a ell, no perquè el seu partit l'ascendeixi. Llavors jo crec que si fas això, aconsegueixes més això, que no es fiquin amb els altres i intentin millorar-se molt més ells mateixos, no?
I tenir un equip de govern que fos una tria, una selecció dels millors, encara que no fossin del mateix partit?
També, però llavors tens... Clar, no saps els Estats Units, trien.
Estats Units, sí, clar, però a veure, si tu saps que en una matèria determinada tens un star system que se li podria oferir perquè treballés en l'equip de govern aquella temàtica...
Però allò no serien més assessors?
Eh?
Allò no serien més com assessors del partit?
Estats Units s'ha fet, algunes vegades han proposat a integrants que no eren necessàriament del mateix partit que formessin part de l'equip de govern, precisament perquè era un Messi de la política, no?
Sí, sin d'això afegir, hi ha un altre tema, per exemple, que vam debatir a la sessió passada, que era això, el govern necessitem només polítics o necessitem tecnòcrates, no? Experts en la matèria, perquè són ells realment qui saben com s'ha d'actuar i realment quin és el balanç que necessitem.
Aquest és l'altre tema. A més, que necessitem polítics que estiguin mínimament formats.
Tenim sort per això a Catalunya.
Tenim sort. Més que la resta de l'Estat. Més que la resta de l'Estat. Sí. Doncs escolta, podríem estar aquí xerrant i xerrant, però això té una durada.
A la batalla de Galls.
Eh?
A la batalla de Galls, seguim.
A la batalla de Galls podria ser un tema a proposar. Doncs hem d'acomiadar el Marc. El podem convidar un altre dia, si té temps, que vingui, parlem de política.
I tant.
Marc, moltíssimes gràcies,
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Nosaltres ara continuem a l'espai. Ens queden uns minutets, poquets, per repassar la proposta Escampant la Boira. We'll be right back.
Les recomanacions que us portem aquesta setmana són molt variades. Comencem amb un documental.
Tots recordareu la polèmica que va encendre el documental de Ciutat Morta, dirigit per Xavier Ortigues i Xapo Ortega, sobre els aldarulls i detencions en el cas 4F, un cas de corrupció policial en la detenció del 4 de febrer del 2006 dels acusats de llançar un test al cap d'un policia i deixar-lo en estat vegetatiu després que aquest intentés entrar en una festa ocupa a Barcelona. Els detinguts van ser acusats sense proves a partir d'una gran manipulació policial i van rebre grans tortures.
Si voleu veure el documental sobre aquests fets, dirigiu-vos a Cal Temerari, aquí al costat de la ràdio, el dimecres 18 a les 7 de la tarda. Es projectarà un documental i es farà una petita presentació a càrrec d'un dels detinguts d'aquest cas, que és Rodrigo Lanza.
Tèpico. A vegades us fem una recomanació especial, aquella que és fora de Sant Cugat. La nostra recomanació especial d'aquesta setmana és l'exposició del World Press Photo 2015 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB.
Des del 12 de novembre fins al 13 de desembre s'hi podran veure en aquesta exposició les fotografies periodístiques que han sigut premiades en aquest concurs internacional.
A més, també s'hi celebraran paral·lelament conferències, tallers, visites guiades amb grans experts, ja que l'exposició està considerada com la més important del fotoperiodisme arreu del món per mostrar l'art de la fotografia, les realitats més sòrdides de la societat, com les discriminacions per sexe, ètnies o guerres. La preu de l'entrada és de 6 euros i hi ha descompte per joves estudiants, o sigui que hi podeu anar perfectament. I per les activitats cal fer una reserva prèvia.
I de fotoperiodisme passem a literatura, perquè us vull recomanar un llibre esplèndid, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, el qual narra les aventures i desaventures d'un protagonista una mica fora del comú. És el típic protagonista que quan el llegeixes de vegades et fa una mica de fàstic, però te l'estimes també. I lo interessant d'aquest llibre és que el John Kennedy aquest el va escriure i es va morir. I al cap d'uns anys, la seva mare va ser qui va publicar-lo i es va convertir en un gran llibre i ha guanyat el Premi Pulitzer també i és molt recomanable.
I vaja, ja per acabar us direm que l'Oficina Jove de Sant Cugat ofereix un taller molt interessant per a joves a partir de 16 anys el dimarts 17 a les 19 hores de la tarda.
El taller, a càrrec de la Cristina Catarineu, l'assessora laboral, tractarà sobre on trobar feina aquest Nadal i per treure uns dinerets. El taller és gratuït i no té res de dolent.
Només t'has d'inscriure abans a oficinajove@santcugat.cat. Torno a repetir, oficinajove@santcugat.cat. Ja saps, si et vols guanyar uns calarons aquestes vacances de Nadal i no saps com, no dubtis en acudir a aquest taller.
Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans.
Bé, nois, se'ns ha acabat el temps. Avui hem estirat tot el que hem pogut en l'entrevista del fenomen. Interessant. I acabem amb els Amics de les Arts.
Un clàssic.
Els vam entrevistar, per cert, eh?
Sí?
Sí.
L'any passat.
Si ara estigués aquí la Maria, estaríem...
Molt bé, doncs us espero la setmana que ve. Ja sabeu que teniu una cita amb el magazín i que tingueu una molt bona setmana.
Igualment.
I colzes, eh? Sí. Que continuen els exàmens.
No fallaré.
Apa, bon dia. Adéu-siau.
Adéu. Perquè no hi ha color si em fa dir que vull ser de gran. Jo ja exposo.